Ràdio Maricel a cel obert.
Ens l'estan buscant, Àlex, Susana, no passa res, en un moment estarà amb nosaltres, com els dèiem, demà, dia 31, arriba Sitges al Bus, Caixa Catalunya, sobre Gaudí i la Pedrera. Es tracta d'una exposició i equipament didàctic que té com a objectiu donar a conèixer la figura i l'obra del genial arquitecte modernista Antoni Gaudí, i més concretament d'una de les seves obres més singulars, com és l'emblemàtic edifici de la Pedrera de Barcelona, declarat per la UNESCO Bé Cultural del Patrimoni Mundial i actual seu de l'obra social de Caixa de Catalunya. El Bus Caixa de Catalunya sobre Gaudí i la Pedrera disposa d'un espai expositiu d'uns 50 metres quadrats, accessible també per persones amb mobilitat reduïda, i que presenta fotografies, audiovisuals, maquetes i textos explicatius sobre la vida i l'obra de Gaudí. És un projecte cultural produït per l'obra social de Caixa de Catalunya i absolutament gratuït, tant pel públic en general com pel públic escolar que participa en les visites guiades. Òbviament no és només un bus per l'estiu, sinó durant tot el curs escolar, durant tots els mesos de l'any, el Bus realitza aquesta labor de difusió de l'obra de Gaudí. És un projecte cultural, per tant, amb aules-taller dirigides a escolars de primària, secundària i batxillerat que permeten endinsar-se en el món de l'arquitectura de forma amena i espectacular, amb discursos adaptats per a cada edat. Aquestes visites, que s'acostumen a concertar prèviament, són realitzades a càrrec de monitors especialitzats i es desenvolupen a l'interior de l'autobús. Visites que venen dinamitzades amb mitjans audiovisuals i altres materials didàctics. Un autobús que arribarà a Sitges demà, 31 d'agost, i romandrà a la Fregata fins al proper 4 de setembre. Sota els peus de la parròquia, l'autobús que permetrà d'alguna forma a tots aquells que s'hi costin tenir una informació més pormenoritzada del que és la Pedrera i del significat de la Pedrera. Tota aquesta llarguíssima introducció, que no té cap altra intenció que fer temps, abans no parlem amb Àlex Susana, d'aquest assumpte, d'aquesta informació de caire cultural que tindrà com a seu Sitges a partir de demà, 31 d'agost, i com els dèiem, fins al proper cap de setmana. Sembla que tenim localitzat Àlex Susana, veran, la Pedrera és gran, oi? I per tant no és fàcil sempre tenir temps per tot. Bé, doncs com els dèiem, demà 31 d'agost arriba Sitges al Bus Caixa Catalunya sobre Gaudí i la Pedrera, i romandrà Sitges fins al proper cap de setmana. El responsable de l'àrea de cultura de l'obra social de Caixa de Catalunya és un home a qui molts coneixen en l'àmbit de les lletres, i no tant, per dir-ho així, en el món de l'arquitectura, que és el que ens ocupa avui. Àlex Susana, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Quantes vegades us han envejat al lloc on treballeu?
Doncs no ho sé, perquè també la gent és discreta i no ho diu gaire, però com que em considero molt afortunat, segurament més d'una.
Ens agradaria, abans de parlar de l'autobús, segurament perquè el mes de novembre la Fundació, l'Obra Social de Caixa Catalunya, també organitzarà, entenem, un debat molt interessant sobre els monuments, sobre el patrimoni i la presència de públic, i com s'equilibra aquesta balança entre la necessitat de difondre el patrimoni i la necessitat de conservar-lo també com cal. Quantes persones poden visitar més o menys la Pedrera durant els dies forts de l'estiu o les èpoques fortes del turisme?
A veure, aquest cert que estem parlant d'un dels, dels edificis patrimonials més visitats en el fons de tot el món. Per tant, les xifres són molt elevades. Nosaltres, des de fa ja una desena d'anys, ens hem estabilitzat per voluntat pròpia amb una franja d'un milió de visitants per any. Heu de saber que pràcticament no tanquem mai, excepció de dos o tres dies festius molt singulars, i per tant això vol dir una mitjana francament elevada. Ara bé, el nostre objectiu és aconseguir que la visita a aquest edifici, i quan parlem de visita estem parlant de la visita del Terrat, de la visita de les golfes, on hi ha el centre d'interpretació de l'obra de Gaudí, i del pis modernista, sigui una visita, podríem dir-ne, memorable, una visita que tingui ganes de repetir, una visita de qualitat. I això només és factible en la mesura en què no es produeix un excés de tapeïment i de densitat de visitants.
D'acord.
Per tant, nosaltres ens hem, volgudament, hem volgut que aquesta sigui la xifra després d'una sèrie d'estudis que ens demostren doncs, que aquest és el límit perquè la visita doncs, tingui la qualitat necessària.
Malgrat que sigui un tema col·lateral aquesta entrevista, és evident, però, que la pressió que exerceix el, diguem-ne, el turisme, sigui cultural, o sigui turisme de lleure, o sigui turisme de qualsevol mena, sobre els béns patrimonials, és un debat extès arreu del món, no?
Sí, no és cert. És a dir, si un, podríem dir-ne, no pren les mesures necessàries, aquesta pressió pot arribar a convertir-se en un problema, a girar-se en contra. És a dir, perquè, esclar, perquè doncs, en el cas concret de la Pedrera, evidentment, doncs, era un edifici d'habitatges, no va ser pensada perquè tingués aquests índexs de visitants amb tot el que això comporta, i això és el que ens obliga a ser especialment curosos. Ara també és veritat que cada vegada doncs, es disposen de més eines per tal de distribuir els fluxos de visitants d'acord amb els propis interessos.
D'acord.
I per tant, les puntes pràcticament no existeixen, sinó que es van dosificant i reequilibrant al llarg de tot el dia. I això és el que permet que qualsevol visitant pugui venir a la Pedrera i realment tenir una visita molt intensa i tan, podríem dir-ne, exhaustiva com ell ho desitgi.
D'acord, hem començat per l'edifici i seguirem per l'arquitecte, però estem encara en l'edifici. Quan la Pedrera fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, Caixa de Catalunya encara no en tenia la propietat, i segurament molts barcelonins i molts catalans recorden aquella façana de la Pedrera molt ennegrida,
sí.
I com arran de la primera restauració que es va fer, segurament una de les més, diguem-ne, contundents des del punt de vista visual, molts varen descobrir com aquell edifici que semblava negre era bastant més clar per la pedra que tenia que no pas com el recordaven de tota la vida. Allò va ser l'inici d'entenem, senyor Susana, un llarguíssim procés que ha viscut la Pedrera des del punt de vista de recuperar-la, no?
I tant, sí, a més m'agrada que ho digui així perquè realment, en el fons aquest procés no s'acabarà mai. És a dir, des de pensem que la Pedrera és declarada Bé Cultural del Patrimoni Mundial el 84 i és comprada per Caixa Catalunya molt poc temps després, el 86.
Mm-hmm.
El procés, la primera fase del procés de restauració d'aquest edifici va durar uns 10 anys, però quan li deia que en el fons és un procés doncs, que no té final, és perquè constantment s'hi està intervenint, però no només intervenint, diríem, a nivell de manteniment, sinó intervenint molt més a fons, és a dir, simplement recordar que fa 3 anys l'espai Gaudí de les Golfes va ser reformat de dalt a baix, a través d'una obra realment de molta envergadura, i en fa 2, durant un any i mig, els dos auditoris soterranis que tenim, on abans hi havia hagut doncs, els pàrquings i la carbonera, també van ser, durant un any i mig, reformats de dalt a baix per aconseguir una millor acústica, etc. Tot això vol dir fins a quin grau, ser propietaris d'aquest edifici ens obliga a molt. I en el fons s'està treballant en un projecte per tal de retornar a la ciutadania altres espais on ara tenim doncs, despatxos.
D'acord.
Perquè pensem que aquest edifici l'ideal és que vagi de mica en mica engrandint, augmentant la seva oferta cultural i social.
Perquè
jo crec que els pròxims anys depararan noves sorpreses.
Perquè a hores d'ara, senyor Susana, l'edifici té inquilins encara?
Sí. Sí, sí, però això és una cosa que en principi no és cap problema, al contrari, perquè és una manera de demostrar que l'edifici encara està viu.
D'acord, si i no... suposo que els inquilins encantats de la vida de trobar-se amb una propietat que té tanta cura de la casa, no?
Suposo que sí, per bé que és normal que potser en alguns moments de màxima afluència turística...
Això...
puguin planyar-se una mica. Però jo crec que la circulació dels visitants està prou estudiada com perquè sigui el menys traumàtica possible pels qui viuen, que per nosaltres doncs són del tot prioritaris, perquè insisteixo, és a dir, la diferència entre que la Pedrera sigui un edifici viu i que encara respongui als usos pels quals va ser construïda, a que sigui un monument i, per tant, un monument mort, hi ha una gran diferència.
D'acord. Ens permetreu una pregunta molt òbvia cada vegada que parlem amb gestors culturals. Més enllà del valor intangible que té aquest edifici, que ningú qüestionarà, la cultura dona diners, dit així, o veritablement per o responsable d'un bé cultural d'aquesta magnitud, com és la Pedrera, la salsa, els cargols, la inversió que s'ha de fer... veritablement, doncs, moltes vegades qüestionaria aquells que puguin dir home, això amb tanta gent això deu donar molts diners o veritablement hom se'n gasta molts també a l'hora de conservar-ho.
Sí, no, em sembla que vostè mateix ho ha dit, és a dir, ara, és evident, nosaltres diferenciem molt entre el que és la visita a l'edifici, que és una visita de pagament i que, en fi, un tant per cent molt elevat, doncs els visitants són turistes, de la resta d'activitats i de projectes que es produeixen en el si de la Pedrera, que això ja forma part de l'obra social de Caixa Catalunya, i en aquest cas Caixa Catalunya, Manresa i Tarragona.
Uh-huh.
Aleshores, diguem que per una banda la Pedrera no s'ha de negar, que és la visita a la Pedrera és una font d'ingressos molt important, però per l'altra, doncs, realment les tasques de restauració constant i de manteniment són molt costoses, però és que, a més, tant en l'àmbit de la cultura com en l'àmbit del medi ambient com en l'àmbit social, Caixa Catalunya desenvolupa una sèrie de projectes que són d'accés gratuït. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que la funció, diríem, per a la qual les caixes van néixer, continua no només preservant-se, sinó fins i tot potenciant-se.
Mm.
Pensem que les exposicions que els barcelonins i, bueno, el públic en general ha pogut veure aquests últims 15 anys a la Pedrera són exposicions de primeríssim nivell, la majoria de les quals, doncs, les hauria pogut fer alguns dels museus més importants del món. Per tant, són projectes molt costosos, d'accés gratuït. Això és un gran què.
Quan es planteja Caixa Catalunya fer un bus sobre la Pedrera, sobre Antoni Gaudí, sobre un edifici que és, gairebé diríem, un dels edificis més coneguts de Barcelona, més populars arreu?
Sí. A veure, això és un projecte que s'inaugura el juliol del 2008 i que, per tant, doncs, comença a gestar-se més o menys un parell d'any abans, el 2006. I tot això és la suma de dos altres projectes que vam considerar que havien estat com superats i, per tant, això ens va decidir a fusionar-los i a crear-ne un de nou. D'una banda, teníem el Gabinet Gaudí, que anava d'escola en escola arreu, diríem, de l'estat de tot l'estat espanyol. I de l'altra teníem l'Espai Gaudí de les Golfes. Bé, com he dit abans, l'Espai Gaudí va ser sotmès a una reforma integral dirigida per en Daniel Giral Miracle, que és, no cal dir, un dels grans especialistes internacionals en l'obra de Gaudí, i d'aquesta reforma i de la percepció que després de 10 anys de Gabinet Gaudí anant per les escoles, una mica, doncs, era un projecte que ja havia acomplert el seu cicle vital, se'ns va acudir de recórrer a un bus, és a dir, a una unitat mòbil, per tant, a un espai expositiu que podia justament arribar a tota una sèrie de poblacions on nosaltres difícilment hi podíem arribar. I la veritat és que estem francament satisfets dels resultats que des del juliol del 2008 fins ara hem obtingut En fi, en primer lloc a Catalunya, però també doncs, a la comunitat d'Andalusia, al País Valencià, a Aragó, que és on fonamentalment s'ha mogut durant tot aquest temps. Per tant, és un projecte mixte, és un projecte que s'adreça a totes les franges de públic. Pels matins s'adreça fonamentalment a les escoles, per tant hi ha tota una sèrie d'aules i de tallers ja programats que perquè es desenvolupin per tal de conscienciar en aquests, en fi, els que seran el nostre futur, doncs, sobre la importància d'aquest arquitecte, la importància d'aquest moviment, del modernisme, la importància dintre de l'obra de Gaudí de la Pedrera, és l'obra civil més important de totes les que va fer Gaudí, tot l'aspecte més d'innovacions d'aquest arquitecte a través de tallers. I a la tarda això s'obre al públic en general. Per tant, considerem que la versatilitat d'aquesta petita exposició es justifica per ella sola i alhora pot funcionar també com un estímul perquè el públic local també vagi un dia a veure la Pedrera en directe.
D'acord, perquè a partir d'aquesta reflexió que ens deixava, quan una persona parla d'un milió de visitants per any, suposo que des de la pròpia obra social de Caixa Catalunya i des de la Fundació es pensa, home, ens agradaria que d'aquest milió de persones que venen cada any, el màxim nombre de persones possible, sigui mínimament coneixedora del que és la Pedrera, del significat de la Pedrera o del seu propi autor, no?
Exacte, exacte. És a dir, tots sabem que hi ha moltes maneres de fer el turista i de...
I d'anar pel món, oi?
I d'anar pel món, de llegir les coses, d'interpretar el que veus, no? I des d'aquest punt de vista, doncs, en fi, com a obra social que som, ens ha preocupat molt sempre tots els aspectes doncs, més vinculats a l'educació i al coneixement. I és per això doncs, que pensem que adreçar-nos al públic, diríem, a la comunitat educativa i els públics de les diverses franges d'edat, des de que som ben petits fins als universitaris, té molt d'interès, perquè tot això doncs, els farà familiaritzar-se amb la seva pròpia història, amb la seva pròpia cultura, i sobretot amb una sèrie de valors que són els valors que ara més s'estan potenciant, com és això, el valor de la innovació. Ens sentim parlar cada dia de la creativitat, de la innovació. Bé, tot això és el que encarnava un geni com Gaudí. És a dir, un geni com Gaudí que un segle després d'haver-se acabat la Pedrera és un edifici que continua meravellant-nos, que continua fins i tot ultrapassant la nostra capacitat de comprensió. Jo moltes vegades que em toca doncs, en fi, mostrar l'edifici doncs, a visitants que venen de fora i quan els expliques certs detalls arquitectònics o tècnics d'aquest edifici és que es queden realment meravellats. Ara, tot això no es produïa per atzar o per inspiració divina. Al darrere hi havia molts anys d'estudi i de la mateixa manera doncs, que darrere la cripta de la Colònia Güell o darrere la Sagrada Família, doncs darrere la Pedrera també hi havia, abans de la realització del projecte, molts anys d'estudi. Això és el que explica que la capacitat d'emetre significació, la capacitat expressiva d'un edifici com aquest, gairebé el faci equiparable a una obra d'art. Jo sempre dic, finalment, vull dir, és com una gran escultura, la Pedrera. És una autèntica obra d'art que va ser concebuda pel seu arquitecte com una obra total, des dels aspectes més ínfims i funcionals fins als aspectes més estètics. I aquesta atenció per la part, aquesta atenció simultània per la part i pel tot, és el que en fa un edifici realment únic en el món. Hi ha molt pocs altres edificis amb la capacitat de significació de la Pedrera.
Edifici incomprès en el seu dia?
Incomprès?
O mínimament, anava a dir, no tan venerat com ara?
A veure, és que justament això és el que mostra el que estava dient. És un edifici que es va avançar tant al seu temps que els mateixos barcelonins van necessitar
Un període d'adaptació, eh?
Sí, sí, però un període...
Llarg.
Que si pensem, el 86, quan Caixa Catalunya adquireix la Pedrera, la Pedrera no la volia ningú, eh? Això és evident. Això és evident. No estava gens clar, el 86, no estava gens clar, no només que la Pedrera fos un edifici absolutament excepcional, sinó que Gaudí fos un gran arquitecte. Sí, sí. No ho estava gens de clar.
I estem parlant de fa només un quart de segle.
Exacte. I l'eclosió d'aquest edifici és, sobretot, després dels Jocs Olímpics. És el 92, els Jocs Olímpics situen Barcelona en el mapa internacional i, de resultes de l'afluència del turisme, és quan, de sobte, Gaudí passa a ser segurament la principal icona d'aquesta ciutat. I dintre de les obres de Gaudí, doncs probablement la Pedrera i la Sagrada Família van ser les primeres, perquè també en aquests moments doncs ja Caixa Catalunya va en fi, jo crec que va fer una jugada genial, que ara ningú podria fer, i la van fer ells el 86. Però això, és a dir, el desprestigi, en què havia caigut la Pedrera era enorme. Vostè mateix ho deia, era un edifici negre, i tant, jo també el recordo, i per tant,
sí, sí,
és veritat que el dia que es van retirar la bastida i aquelles enormes lones que la tapaven...
Allò va ser un impacte general.
Ens vam quedar tots veient visions perquè vam descobrir un altre edifici, no?
Està clar,
sí,
que sí.
Des d'aquest punt de vista és cert que poques restauracions han generat tanta sorpresa com aquesta.
Segurament aquesta en va ser una, i l'altra, com assenyalàveu, i ens sembla que és un dels espais més admirats de tota la Pedrera, l'espai de les golfes.
Sí.
Amb tots els arcs al descobert.
Els arcs al catenari.
Catenaris,
sí, sí,
al descobert.
També, aquell espai havia sofert una autèntica mutació molt interessant, la dels apartaments que havia fet l'arquitecte Barba Corsini, molt interessant, però al cap i a la fi desvirtuadora respecte els usos i funcions pels quals havia estat concebut. Jo crec que ara, quan un entén quin era el paper del terrat i quin era el paper de les golfes, entens fins a quin punt en Gaudí era un arquitecte realment excepcional. És a dir, perquè val la pena saber que el que en Gaudí, el que la gent es pensa que és una, entre cometes, una parida, una gran parida del senyor Gaudí, aquest jardí dels guerrers, aquesta mena de xemeneies oníriques que un veu des de tants punts de Barcelona, en realitat, un dels objectius que perseguia Gaudí era impedir de totes que el terrat de la Pedrera s'acabés convertint, com el 99% dels terrats de Barcelona, en una mena de traster, on hi convivien tota mena d'objectes de mals endreços, amb corrals, amb gallines, amb roba estesa, etc. Ell això ho detestava. I en el fons, la configuració tan especial d'aquest terrat era per impedir això. I, en canvi, les golfes tenien per objectiu convertir-se, d'una banda, en els rentadors, en els safrejos i estenedors de tota la comunitat de veïns. Però de l'altre, aquell espai, amb aquelles finestres en forma de gairebé d'ulls i amb les seves parpelles corresponents, per on circulava l'aire, feia també de càmera aïllant, tant a l'estiu com a l'hivern. Els badalots, que semblen el súmum del deliri del seu arquitecte, els badalots són absolutament funcionals. No hi ha cap element de tots els que poblen aquesta mena de plaça suspesa que és el terrat que no siguin funcionals. I això és una de les coses, un dels aspectes normalment més desconeguts del gran públic. La funcionalitat extrema, radical, de tot el que feia el Gaudí. Però una funcionalitat que ell després li donava la volta i en feia... doncs això, una autèntica obra d'art, una escultura abstracta. En César Martinell em sembla que va qualificar la Pedrera com de l'escultura abstracta més gran que mai s'havia fet.
Doncs anava
per on? Podríem estendre'ns als balcons, que és un detall petit dintre del conjunt d'aquesta gran baluerna. Els balcons de ferro forjat, però fets a partir de material de rebuig, això... quan t'adones que aquests balcons es van començar a fer el 1907 i 8, i saps que ni Gargallo ni Juli González, que van ser els dos primers escultors que van utilitzar el ferro forjat com a material per a fer escultura, doncs encara no s'hi havien posat, ni ho havien imaginat, arribes a la conclusió que Gaudí, conscient o no conscient, va ser, fent aquests balcons, va ser el primer escultor que va treballar en ferro forjat i va fer escultura abstracta.
D'aquí dos anys farà 100 anys la Pedrera?
D'aquí dos anys celebrarem el centenari de l'acabament de la Pedrera.
De la Pedrera.
Sí. Sí, sí, podíem haver celebrat l'inici, però ens va semblar més pertinent celebrar l'acabament, el centenari de l'acabament de l'edifici.
D'acord, i hem de suposar, a veure, sempre deu haver excuses per poder celebrar alguna cosa a la Pedrera, però està clar que el centenari deu estar preparant quelcom d'important,
sí,
no?
Sí, ja fa un any que hi treballem. Sí, sí, s'estan preparant doncs, tot un ampli programa, en fi, amb del qual pengen molts i molts projectes, sense voler caure en l'excés i sense tampoc pretendre que durant tot un any hem d'estar, diríem, recalcant o remarcant aquestes efemèrides, però ens agradaria, doncs, sobretot concentrar-ho durant un mes, el mes real, el del centenari, que seria el mes d'octubre, i durant aquell mes d'octubre sí que plantejar tot un ventall de projectes de mena molt diversa i representatius de la diversitat de programes que fem aquí.
D'acord. Ens agafem a la vostra darrera reflexió per acabar. Quan plantejàveu que cal un aniversari però no des de l'accés, un centenari però no des de l'accés, creieu que s'ha sobreexplotat una miqueta el nom Gaudí?
Sobreexplotat? Sí i no. És a dir, una cosa és la percepció que catalans i sobretot els barcelonins doncs, en puguem tenir, que és que, esclar, com que tot això s'ha traduït també en una... es barreja amb el fet del turisme, podem arribar a pensar que ja n'estem una mica saturats, però jo sempre dic el mateix, és a dir, no oblidem que la redescoberta de l'obra de Gaudí és un fenomen molt i molt recent. I si ho és per nosaltres, molt més encara ho és pels de fora. Per tant, des d'aquest punt de vista, no parlaria en cap cas de sobreexplotació.
D'acord.
No, perquè fixem-nos com fins i tot altres edificis, la Casa Batlló, etc., s'estan posant, diríem, s'estan obrint al públic fa relativament molt poc temps.
És cert.
Jo crec que és un procés que està viu, el procés de redescoberta de l'obra increïble d'aquest arquitecte que durant molts anys ningú va saber què fer-ne, que era un arquitecte paradigmàtic del modernisme i, per tant, absolutament circumscrit a un determinat període, o al contrari, era un arquitecte tan genial que era molt més que modernista i que el que feia era avançar-se, és a dir, en alguns aspectes ser hipermodern i en l'altre, en altres aspectes, en canvi, mirar cap al passat. És a dir, aquí el que és extraordinari d'aquest arquitecte és que és una mena de síntesi d'un doble moviment, un moviment que, com ell mateix deia, mirava cap als orígens, era original, tot acudint als orígens, però de l'altre, les concepcions arquitectòniques de Gaudí, és al cap d'un segle que les hem vist, en certa manera, emulades. Perquè què és el museu Guggenheim de Bilbao, sinó un fruit, en el fons, un fruit indirecte de l'obra de Gaudí. És a dir, la mateixa concepció arquitectònica del senyor Guéry, jo crec que deu molt, si algú deu molt, és a Gaudí. I, per tant, prenguem consciència de la quantitat d'anys que hi ha entre l'obra del mestre i la d'un dels seus deixebles.
En un minut us plantegem una juguesca, però amb una certa transcendència. Com que hem començat per aquí, bo seria. Què faríeu al meu Pargüell? Quelcom tan dràstic i estricte com limitar-ne l'accés?
Em sembla que sí.
D'acord.
És a dir, no hi ha
no hi ha cap altra sortida, no?
No. És que si no... és a dir, a veure, nosaltres també podríem obrir les portes i les comportes... Des. I tenir doncs, 1,5 milions de visitants cada any, o fins i tot una mica més, no ho volem. No, 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 jo crec que amb el Parc Güell hi ha d'haver, que suposo que això l'Ajuntament...
No, no, està clar, eh? però ens ha vingut al cap precisament per això, per el fet d'aquest gaudí, d'aquest reclam des de tants punts de vista, no només des del cultural, sinó pel fet de poder trepitjar l'obra de Gaudí, fins a quin punt això pot ser un perill o pot ser posar en risc a vegades un patrimoni d'aquesta...
No, és que només cal anar-hi,
no, no, està...
i un s'adona, un pren ràpidament consciència de l'estat de degradació, de massificació a què s'havia arribat, i per tant hi ha d'haver un filtre, i a mi em sembla bé que l'Ajuntament es proposi tota una sèrie de mesures. No és que em sembli bé, és que em sembla, diríem,
necessari.
En aquests moments del tot necessari.
Del tot necessari. El bus de Caixa Catalunya arriba demà a Sitges, estarà a Sitges fins aquest proper cap de setmana, i com els dèiem, és un projecte on, per una banda, i sobretot en el cas del curs escolar, hi ha aules taller, però per l'altra, totes aquelles persones que s'acostin a l'autobús, l'entrada és gratuïta, no cal que els diem que allò bàsic que cal conèixer sobre l'arquitectura de Gaudí i sobre la Pedrera, aquest edifici emblemàtic, propietat de Caixa de Catalunya, ho podran, doncs, vostès copsar perfectament al llarg d'aquests 50 metres quadrats. N'hem parlat amb el director de l'àrea de cultura de l'obra social de Caixa de Catalunya, el senyor Àlex Susana. Àlex Susana, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Fins la propera, adeu-siau, bon dia, gràcies.
Adeu, bon dia.